Penedès en xarxa.
L'Institut d'Estudis Penedesencs acaba de publicar el llibre del Penedès als camps d'extermini nazis, deportats de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i l'Anoia, que aquest dimecres a la tarda es presenta a Vilafranca, a l'Auditori de Vinzeum. I avui ens acompanya una de les seves autores, la historiadora Teresa Sadurní, perquè ens expliqui aquesta recerca de 2 anys. Teresa, bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Un llibre molt oportú que surt coincidint amb el 80è aniversari de l'alliberament dels camps nazis i quan sembla que la memòria flaqueja o que les noves generacions no saben tot el que tocaria saber, no?
Doncs sí, és un llibre que, bé, porta coent-se un parell d'anys de recerca, de parlar amb molta gent, de consultar molts arxius, de valorar també la feina feta per diferents historiadors de la comarca que van tenir ja el neguit d'investigar sobre aquests deportats. Vull dir que nosaltres no descobrim res, sinó que el que hem fet és intentar recollir tota la informació que ja hi havia publicada i en els casos que hem pogut, doncs, ampliar-la i millorar-la. Per això ens hem servit, doncs, d'informació, com he dit, que ja hi havia publicada. Hem consultat molt a un arxiu que es diu Arolsen, que és on estan identificades totes les persones que van passar pels camps d'extermini. I després, jo li vull donar molt valor al contacte que hem tingut amb les famílies, si és que encara n'hi ha. No tots les persones deportades encara hem pogut localitzar famílies, però sí que ha sigut molt emocionant i poder parlar amb ells dels records que els havien anat explicant, perquè estem parlant de que molts ja els fills i ja no hi són, en tot cas hi són nebots, hi són nets, hi són besnets, però que també ens ha agradat moltíssim recollir el que ells els havien explicat sobre els seus familiars.
El llibre és coral i heu treballat 5 historiadors de la vegueria Penedès.
Exacte. És un llibre que té 2 parts. La primera part és una part de context històric, perquè no és al lector li pugui ser més fàcil entendre per què hem fet aquest llibre i què expliquem després el cas fitxa per fitxa, no? Nosaltres en diem fitxa de cada deportat.
Un capítol per persona.
I llavors hem fet una primera part de context històric on expliquem quasi bé des de quan acaba la Guerra Civil Espanyola, que és allà on comença tot, a l'exili d'aquestes persones a França, i després com es produeix, com el règim feixista de Hitler puja al poder i comença ja, doncs, a voler-ho fer la neteja que va voler fer i com comença a conquerir tots els territoris d'Europa. Llavors, expliquem aquest context i després passem ja a parlar dels deportats. En el cas de la noia, qui ha fet les tasques de recerca i la feina és el Ramon Arnabat, que alhora ha estat el coordinador del llibre. En el cas del Baix Penedès ha sigut la Maria Penya, i en el cas del Garraf ha sigut l'Àngels Parés i la Berta Llorenç, i en el cas de l'Alt Penedès, jo mateixa. Per tant, som 5 persones que hem fet la recerca, ens hem posat d'acord amb la metodologia de treball, en què havíem de posar o què no havíem de posar, i el resultat final, doncs, és aquest llibre.
Quan dius què posar i què no, en quin sentit?
En el sentit, s'obvia allò que la família no ha volgut que poséssim. I amb això hem estat molt curosos. La Guerra Civil va provocar, i l'exili, i després la deportació, va provocar unes ferides importants que pensem que avui en dia hi ha famílies que no les té tancades, no? Es va imparar la llei del silenci, la llei de no en parlem, a vegades per protegir els del voltant, però això va passar amb la gent que van anar a la guerra, republicans, però que després no van marxar a l'exili, o van marxar a l'exili i van tornar, però que durant molts i molts anys no se'n va parlar del que havia passat. I en el cas dels deportats, doncs, l'impacte emocional és molt més gran, no? Tant per aquells famílies que van tenir deportats, que van morir i que durant 10, 15 anys no van saber ni que havien mort ni on eren, s'ho suposaven que eren morts, no? Però també per les famílies dels alliberats, no? Aquells alliberats que van quedar a França, que no podien tornar a casa seva, amb les famílies, no podien tornar. Alguns van tornar, però fins molts anys després. I, per tant, això va causar un impacte emocional a les famílies important. Hi ha famílies que no ho han volgut tornar a obrir, no? Poquíssimes. D'altres, totes les facilitats del món, lliurant documentació, les cartes tan valuoses, no? Hi ha famílies que conserven les cartes que van enviar aquests deportats des dels camps. Fotografies de com era la seva vida aquí abans de que comencés tot, no? I, per tant, nosaltres ho hem posat tot el que hem trobat, evidentment tot el que hem trobat als arxius. Evidentment, és una informació que et diuen de què treballava, quan el van apressar, per quines presons va passar, quan va ingressar a Mauthausen, amb a quin número va ingressar, la data de la mort i fins i tot l'hora de la mort, no? I tot això està reflexat en el llibre.
Ara que parlaves del número, potser no tots els oients tenen constància de com marcava la seva vida a partir d'aquell moment, aquest número que rebien a l'ingressar en un camp d'extermini nazi, oi?
Sí, és que eren un número, deixaven de ser, de tenir noms i cognoms, i eren un número, i fins i tot ja no importava ni quina nacionalitat eren, no? Eren presoners, eren mà d'obra, i era un número. I hi ha una cosa que ens va frapar molt, al cas de Vilafranca, hi ha un pare i un fill que vivien al carrer Sant Bernat, el Josep Junyent i el Fèlix Junyent, que tots dos van marxar a l'exili i tots dos van ser apressats. I si ressegueixes a través dels arxius la seva anada per França, van anar a la mateixa presó, és a dir, devien anar junts sempre. Van anar a la mateixa presó, després d'allà aquella presó els van traslladar. Un cop, entenem, quan els exiliats republicans entren a França, no van a les presons, van als camps de concentració d'Argelès, Sant Ciprià, Nats,
a les platges, no?
A les platges. Molts d'allà surten cap a les companyies de treballadors perquè ells pensen que milloraran les seves condicions de vida. I quan són a les companyies de treballadors és quan França és invaïda per l'exèrcit alemany i els apresen. Ells no eren, no combatien, no. Però és igual, els fan presoners. Llavors aquest pare i aquest fill els fan presoners, passen per diferents presons i arriben a Mauthausen el mateix dia i tenen números correlatius. I els dos moren.
Tots dos.
Tots dos. Primer el pare i dos mesos després el fill. Vull dir que són aquells números que els devien marcar i eren un número. Ja està, res més, eh? Aquests números després els hem trobat, doncs, és els que han permès també identificar que darrere aquest número hi havia una persona que tenia un nom i uns cognoms, tenia una nacionalitat i tenia una trajectòria en els últims. La majoria arriben als anys 40 a Mauthausen i amb 2 anys hi moren quasi bé tots.
Perquè en el camp, independentment de que els donaven el número i a partir d'aleshores eren un número, mà d'obra i a més a més prescindible, sí que quedava tot registrat.
Sí.
I aquests arxius es conserven?
Exacte, sí, sí. Quedava registrat i aquests arxius després es van poder recuperar. El govern francès va fer una tasca important, un cop acabada la Segona Guerra Mundial, i ho va guardar tot. També s'haguessin pogut cremar, llançar, tal. I és, aquests arxius són els que han permès recuperar la memòria d'aquesta gent i poder fer aquestes tasques de recerca que fem nosaltres i que fa moltíssima gent al món.
La Teresa Sadurní ha fet la recerca sobre els deportats de l'Alt Penedès, com ens explicaves. Com han anat, en el teu cas, aquesta recerca, aquestes trobades amb les famílies?
Bé, a l'Alt Penedès hem pogut recollir 34 persones deportades, identificar. Això no vol dir que potser n'hi ha més, i no en tenim constància. Gent que, doncs, la seva família ha desaparegut, que ja no viu al Penedès, perquè quan vam començar la cerca no n'hi havia 34, n'hi havia 30. I en el camí, d'un de l'altre, ens ha portat a trobar-ne 4 més que no els teníem identificats. Llavors, això no vol dir... Nosaltres hem fet el llibre, que evidentment el llibre arriba un moment que l'has de tancar i ja està, però tenim una web on, sí, surten més persones amb... que igual al presentar el llibre, la gent el coneix, diu, ah, mira, jo tinc constància de... Això pot passar, eh? I doncs llavors el recolliríem a la web, no? Que està dins el projecte de tots els noms. I que està encara en construcció. Llavors, a l'Alt Penedès tenim identificats 34 persones. D'aquestes 34 persones van anar tots a Mauthausen.
Tots a Mauthausen.
Tots. I 27 van morir allà. I 7 van sobreviure. Mm? I els 7 que van sobreviure, doncs n'hi ha un de Font-rubí, un de Gelida, 2 de Sant Sadurní, un de Subirats i 2 de Vilafranca. Aquesta gent són els que van sobreviure. Si vols, després parlem dels que van sobreviure.
Sí.
La gent que va morir, aquests 27, quasi tots, és a dir, quan els portaven a Mauthausen, però un cop allà, Mauthausen era un complex enorme de moltes hectàrees, però tenia uns subcamps, i quasi tots els penedesencs van morir a Gusen, que és un dels subcamps de Mauthausen. Eh? Llavors, qui va morir de malaltia també està registrat. I els que no posa res, entenem, doncs, que van morir com moria la gent al camp d'extermini. Eh? Llavors, aquesta gent d'aquí, de l'Alt Penedès, doncs, com he dit, hi havia ja recerca feta, i que això, doncs, li dona un valor important, que fa anys de gent que ha fet recerca. D'altres no, d'altres doncs, hem hagut d'anar gratant, buscant, però bé, 34 és important. La majoria d'aquesta gent, no tots havien anat a la guerra, és a dir, sí, tots havien marxat amb l'exili republicà, però no tots havien anat a la guerra, però potser doncs, havien estat, dos havien estat alcaldes, alguns havien estat regidors, n'hi havia uns quants afiliats a la CNT, a la FAI, molts eren pagesos i estaven afiliats a la Unió de Rabassaires, però... Eren gent d'esquerres que es havien significat durant la República, durant la guerra, tot i no haver anat al front, eh? Alguns sí. I que quan va acabar la guerra, doncs per por a represàlies, van decidir agafar el camí de l'exili. I tots ells hem trobat que van creuar els Pirineus entre el gener i el febrer de 1939 i que un cop a França, doncs els van, quasi tots van anar a parar a Sant Ciprien, a Argelers, alguna a Aix. I d'allà és el que he dit abans, no? Molts van optar per anar a les companyies de treballadors estrangers que organitzava el govern francès per intentar parar l'avanç alemany, no? Alguns van anar a ajudar a construir la línia Maginot, perquè tenim constància doncs, per on passaven, i quan França és invadida per l'exèrcit alemany, doncs els apresen, els fan presoners i els posen en unes presons que ells en deien estalacs, que eren les presons, Bueno, les de França en deien Fros de Lac, que eren les presons a prop del front de guerra o a dins de territori francès, però eren és a dir, si estaven uns dies, un mes, era abans del trasllat cap als camps d'extermini.
Era un destí provisional.
Sí, sí, sí. Llavors hi ha molts que passen dels penedesencs, passen per Angulema, que després marxen amb el famós tren aquell que marxa cap a Mauthausen, alguns passen per Belfort, vull dir, són dos o tres o quatre presons que tots van a parar allà i d'allà ja els agafen en tren i el seu destí final és Mauthausen.
I deies que arriben a Mauthausen majoritàriament el 1940,
40, 1941. Sí, sí. 40. N'hi ha que en dos mesos són morts.
Dos mesos.
Sí. I n'hi ha que una persona que va acabar morint, que s'hi va estar 2 anys i 6 mesos. És a dir, depenia del moment. De fet, els supervivents, clar, els que van morir no coneixem. Coneixem les cartes que alguns van enviar.
Des del camp escrivien
sí,
a les famílies.
Sí, però no deien res, és a dir...
La censura devia ser molt fèrria, no?
Hi ha gent que aquí va deixar la família, va deixar fills, va deixar dona, i uns pares, uns germans, i llavors s'interessava de com estaven. Les cartes traspuen un interès per veure com s'ho fan per sobreviure la família. Ells, a part de la seva preocupació de sobreviure ells...
Cada dia, sí.
Evidentment, la seva preocupació era com els anava la família d'aquí,
clar, moltes,
d'aquí, no?
Faltava el cap de família, no?
Sí, sí, sí.
En un moment
els
difícil.
Ingressos, amb una postguerra molt dura. No?, que vivia Espanya. I, per tant, les cartes aquestes. Quan les cartes són enviades des de les presons, abans d'arribar a Mauthausen, allà sí que expliquen més.
D'ells.
Ells. Expliquen de com els anava, de què menjaven, de com... Però un cop arriben al camp, ja no.
I pel que fa als supervivents, 7, deies, només,
sí,
de 34.
7, són molt pocs.
Trajectòries diferents?
Diferents. Són gent que, pel que sigui, doncs, bueno, no els hi va tocar morir. Van gent que potser amb una força mental... Algú explicava, no? No havies de pensar massa, no havies de menjar tot el que t'oferien, és a dir, per intentar, primer, conservar la salut, tot i que ells van sortir en unes situacions lamentables. Aquests 7 els van alliberar el 5 de maig de 1945, a l'exèrcit nord-americà, i van entrar a Mauthausen i bé, quan els van alliberar, els van portar cap a París. A París, la majoria els portaven a un hotel que es diu Lutetia, que ara és un hotel de luxe, i allà intentaven identificar-los, la seva nacionalitat, i si podien contactar amb alguna família. Perquè, clar, havien passat doncs 2 anys, 3 anys o 4 anys des de l'any 39 que ells havien marxat de Catalunya, no? Llavors, aquests supervivents els hi obria una altra incertesa. No tenien nacionalitat. Franco va dir que ells no en volia saber res, que ells no els reconeixia com espanyols i, per tant, se'ls va considerar apàtrides. Apàtrides vol dir que no et pots moure d'on ets. Que no, vull dir que no. I molts, fins que no van aconseguir refer la seva vida i obtenir la nacionalitat francesa, no van poder plantejar-se tornar o fer alguna altra cosa. Llavors, quan la van obtenir, alguns van optar per marxar cap a Sud-amèrica, com és el cas del vilafranquí Eusebi Pérez, no?, que és el que ens va arribar més memòria i més vivències, i ell se'n va anar a viure a Venezuela. Després, un altre vilafranquí que va sobreviure és el Josep Cerrillo, que ell va optar, per por a les represàlies, no va tornar i va optar per refer la seva vida a França. I després hi va haver el cas del Rafael Sala de Subirats, de l'Avern, que ell també es va quedar a França. Després hi va haver dos casos més, un de Gelida, que el de Gelida sí que va tornar em sembla que era l'any 48 que ell va tornar, el van apressar, bueno, jugant-se la represàlia si hi hagués, es havia de presentar cada setmana a la Guàrdia Civil, però bé, ell tenia aquí família, va optar per tornar i és de les famílies que ell no va voler explicar mai res. Vull dir, l'impacte emocional devia ser tan enorme, no?, doncs que no va poder. I llavors els dos més que van ser alliberats són de Sant Sadurní, també, i que també van refer la seva vida a França, però després van anar així com a l'Eusebi, no?, que va anar tornant i bueno, fins a la seva mort. Evidentment, ara ja no viu ningú d'aquests deportats. Però vull dir que van conservar la vida, però va ser molt dura la vida que els hi va tocar viure, no? Almenys fins a entrada a la vellesa van tenir que viure una altra vida, aquesta gent, no? I amb molta por. Entenem que amb molta por.
I seqüeles físiques i emocionals?
Bueno, de fet, físiques, els primers dies hi ha alguns que relaten he perdut 40 quilos, no?, de les condicions en què van viure aquells temps a Mauthausen.
Un capítol per cadascun d'aquests 124 deportats, 34 de l'Alt Penedès, i sempre que heu pogut heu inclòs fotografies, cartes,
sí,
documents...
És que, aviam, quan mires els arxius, allà hi ha números, noms i noms, i dates, i ja està. Però jo penso que aquest llibre també el que vol és tornar la dignitat a aquestes persones, una dignitat que els hi van arrebatar ja quan van perdre la guerra i després ja amb el que van viure als camps d'extermini. I perquè deixessin de ser números i perquè deixessin de només ser noms i una data, doncs se'ls hi hem de posar cara. I quan a les persones els hi posem cara, sembla que tu hi connectis d'una altra manera, no? Llavors, sempre que hem pogut, hem buscat fotografies d'ells, ni que fos una fotografia de casament, una fotografia de jove, de... No sé, n'hi ha que eren guàrdies d'assalt de la República, i doncs una fotografia que s'havien fet amb els companys dels guàrdies d'assalt, no? I després, els que no hem pogut recollir fotografies, doncs hi hem posat la fitxa de la mort, el que hem trobat en els arxius. Però per dir, era aquesta persona, no?
Un llibre vital i molt necessari que publica l'IEP i que es presenta, si voleu assistir, aquest dimecres a les 7 de la tarda a l'Auditori de Vinzeum, del Penedès als camps d'extermini nazis, deportats de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i l'Anoia. Teresa Sadurní, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i per aquesta recerca immensa.
A vosaltres.
Sort.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 11:45. Fem un darrer repàs de l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Aquesta setmana es farà el lliurament dels vestidors i la graderia del camp de futbol de la Triola, a Sant Sadurní. Aquest divendres es farà el lliurament dels vestidors i la nova graderia del camp de futbol de la Triola, una obra iniciada a finals del 2022 i que per diversos contratemps ha patit un important endarreriment en la seva construcció. La instal·lació i el club de futbol, la Unió Esportiva Sant Sadurní, gaudiran per fi d'uns vestidors d'obra després de més de 15 anys amb mòduls prefabricats. La construcció ha tingut un cost de prop de 2 milions d'euros i ofereix fins a 10 vestidors i diversos espais d'oficina i magatzem amb una graderia amb capacitat per a més de 250 persones. L'Ajuntament de Sant Sadurní té previst a l'estiu renovar la gespa, que es troba en força mal estat, i iniciar aquest mateix any la segona fase de l'obra, que inclouria la construcció d'una seu social i un bar amb terrassa. Intent d'estafa a les xarxes socials del Calafell Family Weekend. L'Ajuntament de Calafell informa que alguns dels comptes a les xarxes socials del Calafell Festival Weekend han estat clonats i suplantats per tal d'obtenir dades personals i bancàries. El consistori ha presentat denúncia davant dels Mossos d'Esquadra per aquest intent d'estafa. Fins a nou avís, el consistori calafellenc recomana no fer cas de cap perfil o pàgina que prometi premis en nom de l'organització del certamen o coses semblants. Tampoc de comptes que incloguin algun canvi en la denominació oficial del festival. L'Ajuntament de Calafell es compromet a informar de l'evolució d'aquesta situació i, en concret, de quan s'hagi normalitzat. Els municipis del Penedès Marítim presenten el programa amb tots els actes del Carnaval. Aquest any Cunit ha estat l'escenari per la presentació del programa conjunt del Carnaval 2025 del Penedès Marítim. Les localitats de Calafell, Cubelles, Cunit, el Vendrell i l'Arbós han unit forces una vegada més per oferir una celebració plena de festa i color durant el període comprès entre el 27 de febrer, el dijous gras, i el 5 de març, el dimecres de cendra. La iniciativa conjunta busca consolidar el Carnaval del Penedès Marítim com una de les cites festives més importants del calendari cultural de la zona. El Carnaval de l'Arbós tindrà el seu gran moment amb la gran rua de Carnaval el diumenge 2 de març a partir de les 12 del migdia pels carrers de la vila, amb l'acompanyament del rei Carnestoltes. Aquest any el recorregut variarà per fer-lo més atractiu als visitants i participants. I el dissabte següent, el 8 de març, a les 5, es farà la rua de Carnaval infantil amb el trenet del Rufino i l'acompanyament del rei Carnestoltes. En acabar, la rua, a la sala polivalent, hi haurà ball infantil amb confeti show i diverses sorpreses a càrrec de Rufino. L'Ajuntament de l'Arbós és part d'aquest projecte conjunt i espera que el Carnaval del Penedès Marítim sigui un gran èxit. I l'Ajuntament d'Olèrdola reparteix a les llars del municipi magnètics per recordar els horaris de la recollida porta a porta. Des d'aquest mes de gener s'han reajustat els horaris de recollida porta a porta a Olèrdola amb la recollida quinzenal de la fracció Rebuig com a principal novetat. Per informar i recordar del canvi, des de l'Ajuntament d'Olèrdola s'estan repartint magnètics a les llars amb els horaris de recollida. Des de dijous passat i fins dimecres d'aquesta setmana es fa el repartiment a les urbanitzacions. A partir del dia 19 i fins al 28 de febrer, el repartiment d'aquests magnètics a les llars es farà als pobles on es fa la recollida de nit, a Moja, Sant Pere Molanta i Sant Miquel. Des de la Mancomunitat es recorda que per comunicar qualsevol queixa o incidència cal trucar directament al telèfon d'atenció del porta a porta, que és el 93 891 16 22.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 11:45. Ens agrada cuidar-nos, si més no, dedicar uns minutets i donar-vos consells i pautes per mimar-vos una mica, per cuidar-vos, per conèixer millor el nostre cos. És el lema de Riquesa Salut, amb el qual ens acompanya els dilluns mensualment el fisioterapeuta vilafranquí Adrià Solís. Bon dia, ben tornat.
Molt bon dia, Sílvia, i molt bon dia a tothom.
Quin aspecte del nostre cos proposes cuidar especialment avui?
Vinga, avui ja sortim una miqueta d'aquest camí hormonal que havíem portat en aquestes darreres edicions, no? I entrem a un aspecte que molts diran, ostres, i què fa un fisioterapeuta, no? I un osteopata parlant d'un òrgan com és l'estómac.
A mi ja no m'estranya res, perquè tu t'atreveixes amb tot.
Això també és veritat, això també és veritat. Doncs bé, anem a portar una miqueta aquest òrgan a dins de les cases de tots els nostres oients perquè sàpiguen com és, com funciona, quina forma té, no? Com es relaciona amb altres parts del nostre cos i, evidentment, quina relació hi li podem trobar dins el món de la fisioteràpia i l'osteopatia, no? Doncs, així que anem a donar aquesta benvinguda a tots els oients d'aquest programa de Riquesa Salut. I, clar, com que ens endinsem en el món de l'estómac, clar, moltes vegades donem per fet que l'estómac s'encarrega solament amb temes de menjar. Però, clar, sabíem que també té una connexió directa amb el sistema nerviós, que pot afectar el nostre estat d'ànim, o que fins i tot les alteracions de la seva funcionalitat poden causar problemes musculars. Això segur que ja anant ses quatre llumetes a dir no sé de què m'estàs parlant,
alerta,
no m'ho esperava.
Tot això fa l'estómac?
Vinga, anem a pensar-ho, no? Pues parlarem d'això, no? De com funciona, els problemes que pot tenir, no? I com la fisioteràpia i l'osteopatia pot ajudar al respecte.
Ens situes una mica a l'estómac, perquè estómac, panxa, tot queda allà una mica diluït,
exacte,
oi?
Exacte. Som-hi, anem a parlar aquest primer pas de sobre l'anatomia. No? L'estómac, com hem dit, és un òrgan, i ens l'hem d'imaginar que té una forma molt semblant a una lletra J. Sí? Sempre es descriu molt com... s'assembla molt a la lletra J. Val? Si la situem dins el nostre cos, ens quedarem a la part davantera, anirem a la part esquerra del nostre, és com si féssim una línia pel mig de la panxa, no? Pues cap al cantó esquerre. Vale, llavors, dins del cantó esquerre, a la part de damunt, el que trobem de seguida que són les costelles, i la part de baix és més de la panxa, com més tova. Vale. Pues ens hem de quedar més o menys a la zona de la meitat, entre les costelles i la zona tova. Vale? Perquè l'estómac s'amaga just darrere d'aquestes costelles, val? I per sota el diafragma, que algun cop n'hem parlat. El diafragma és el múscul més potent inspiratori, que l'hem d'imaginar com un paraigües que està allà a la part de sota de les costelles. I quan agafa aire, va cap a baix, i quan traiem l'aire, torna cap amunt. Doncs el tenim situat, aquesta part esquerra, si mirem la panxa, doncs a la part superior, i si mirem les costelles, a la part inferior, a la meitat, més o menys.
En forma de J.
Amb una forma molt semblant a una jota. Llavors, el que fa és que connecta a l'esòfag, que és el tub aquest que ve des de dalt de la tràquea, des de la boca, que baixa cap a baix en línia recta, i connecta a l'esòfag amb la part primària de l'intestí prim, el duodè. Doncs bé, com a característiques que té principals és que té una capacitat muscular, sí? Té una estructura muscular que li permet contraure's i extendre's. Vale? Tot això és bàsicament per processar els aliments. Val? Dins, en la seva capa interna, la tenim recoberta amb una mucosa, sí, així viscós, pròpia de l'estómac, que serveix com a protecció de tots els àcids, val? Que el propi estómac s'encarrega de generar per anar diluint, anar desfent tot el menjar que li anem introduint. Val? Si entrem ja dins d'aquest estómac, vale, anirem també des del principi cap al final, sí? Des de la part alta de la jota cap a la coletilla final. Vale? Al principi de tot tenim aquesta vàlvula d'entrada que es diu càrdies, que és la que connecta l'esòfag amb l'estómac, primàriament. Sí? És com una vàlvula, entro, surto, entra, surto, no? Entra el menjar o no surt?
Pues, s'obre i es tanca.
Tenim aquí el càrdies, que és aquesta zona d'entrada. Quan entrem, tenim tota la part baixa, però a la part de damunt fa com un petit... et podria dir... com un petit globus, quasi bé, però no gaire, eh? No ens anem massa de mare, que és la part alta aquesta de l'estómac, que és on s'acumulen els gasos. I aquesta en diem el fons gàstric, d'acord? Que és on s'acumulen els gasos. Llavors, a la part més baixa, ara anem baixant cap a baix, que és la part més potent, la part principal d'aquest estómac, que se'n diu el cos de l'estómac, que és precisament on es barregen els aliments amb tots aquests sucs gàstrics, d'acord? I un cop baixem a baix, tenim el pozo, no? la zona, la fossa, de baix de tot, juntament amb aquesta sortida, una altra vàlvula, sí? Que teníem a l'antre, que és on, per final, on es regula, es forma tot el bolo alimentici d'aquesta digestió i que després passa cap a l'intestí prim a través del pílor. No? Llavors tenim càrdies al principi de tot, tenim el fons gàstric a la part de damunt amb tota l'acumulació de gasos, el cos de l'estómac baixa cap a baix, forma el quim, que es diu, com el meu pare. Sí? No sé si el meu pare a dintre. Perquè...
així no t'oblides mai, eh?
Doncs bé, i que es posa a l'antre i finalment surt pel pílor cap a l'intestí prim. D'acord? Llavors, va, llenço una pregunta al públic, perquè aquesta és una dada interessant. Aquí, jo m'ha sorprès, perquè com que sempre busco la informació una miqueta de coses curioses, i és, hem parlat de la capacitat d'expansió i contraure's d'aquest estómac. La diferència que pot haver-hi amb l'estómac ple o l'estómac buit. Un estómac en dejú pot tenir una capacitat d'uns 50 mil·lilitres. Sí? 50 mil·lilitres, perquè ens fem una idea...
És poquíssim, són, no?
Vinga, dos xupitos. Com es diu en català? Ara, mira, l'altre dia ho vam dir-ho. Bueno, és igual.
Xarrup.
Xarrup, és veritat.
Dos xarrups.
Tampoc els farem ara, que és horari laboral.
D'aigua. Doncs,
d'aigua, també és veritat. També és veritat. Doncs, que són quasi dos xarrups de la seva capacitat que entri. Després d'un àpat copiós, pot arribar a un litro.
Uau, com s'expandeix,
o sigui,
no? Per donar cabuda a aquest àpat.
Exacte, estem parlant de 50 mil·lilitros a una capacitat de 1.000 mil·lilitros. És espectacular, és espectacular. D'aquí la sensació, ostres, que em noto inflat, és que... Bueno, clar, no m'estranya...
Quan has fet dejuni, si quan lleves, aquella sensació de lleugeresa, no?
Exacte, veus una miqueta d'aigua i ja notes com, no?, que va inflant. Doncs bé, perquè així com a dada curiosa. Llavors, l'estómac què fa? L'estómac, hem dit que no només ens serveix per guardar els aliments, no?, sinó que té altres funcions bastant essencials dins a l'àrea de la digestió i també la salut en general, eh? Com a principals funcions, tenim aquesta primera, que és digestió purament mecànica i química. ¿Vale? El que hem dit és genera aquests sucs gàstrics que serveixen per dissoldre els aliments i comença a produir-se una primera digestió a nivell de proteïnes. ¿Vale? Clar, hem dit, com que té aquesta capacitat muscular, el que va fent és barrejar els aliments fins a convertir-los en aquest líquid, en aquesta mínima bola, que es diu el quim. Sí? Papa, records. Eh? Que no s'hi ens enfadi, en aquest sentit. Vale, més coses. Té altra funcionalitat en quant a absorció de substàncies importants. Sí? Tot i que la major part es fa a nivell intestinal, la major part, també té part d'absorció de l'alcohol, alguns medicaments i vitamines, com per exemple pot ser la B12, que són essencials per tema de globus vermells, la formació de globus vermells. Val? I una altra funcionalitat que aquesta m'agrada perquè la podem lligar amb el que hem anat parlant anteriorment, que és el control de la gana. Control de la gana.
Està aquí, la clau?
I aquí entra en joc les hormones aquestes tan divertides que sempre en parlem, que en aquest cas parlaríem d'unes altres, que seria la grelina, l'hormona grelina, que controla, que estimula la gana, i la leptina. La leptina és que envia senyals conforme ja estem plens. Sí? Si ho fiquem en un cas pràctic, podríem parlar de que si fem una amanida abundant amb proteïna, talls de carn, de peix, ben cuinats, pum, 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 podem fer amanides abundants i omple aquest estómac. I aquesta leptina s'activa i ei, estem plens. Què passa? Que moltes vegades, quan mengem coses molt processades, no acaba de fer aquesta activació, sinó que el sistema hormonal t'està fent més demanda. No?
I continues menjant.
I continues menjant. Algú, si ara obre una caixa de dònuts, te'n menges un i te'n pots menjar dos i tres i quatre i pares perquè et sents culpable, no perquè, no perquè estiguis ple.
Patates
moltes vegades.
Patates fregides, no?
Patates fregides, etcètera, etcètera. Bueno, doncs que veiem aquest control a nivell hormonal que ens ofereix l'estómac. Més curiositats, va, més curiositats. Perquè és que amaga molts secrets fascinants, l'estómac. Tenim que el seu àcid clorhídric, d'aquests gasos, d'aquests sucs gàstrics que emet, és tan potent que podria dissoldre metall. Alerta, eh? Però, clar, la mucosa aquella que dèiem que protegeix, la protectora, pues, fa la seva feina, fa que no es faci malbé l'estómac, sobretot per la part interna. Sí? Perquè aquesta capa interna es va renovant, perquè ens fem una idea, per evitar la seva autodestrucció cada 3-4 dies, aproximadament.
Quina maquinària.
Una maquinària espectacular. Més coses curioses. Quan l'estómac fa soroll.
Ah, sí?
No?
Ens pensem que tenim gana, no sé si
Exacte.
És cert o no.
És cert, però no sempre és perquè tenim gana. No sempre. Perquè aquest soroll està anomenat com burburigma. Burburigma. També he tingut que aprendre la paraula perquè, si no, no l'hagués dit
bé. La dius bé, la dius bé. Molt bé.
Doncs, aquest soroll està provocat pels moviments peristàltics, és a dir, els que van netejant els tubs digestius entre àpats, també. O sigui, que a vegades, quan ens sona, pot ser que el nostre estómac, el nostre sistema digestiu, està fent la seva feina. No necessàriament és perquè tenim gana. També pot ser, però que sapiguem que no sempre és així. Bueno, com a dada curiosa, estava bé.
Sí, perquè hi ha gent que li preocupa aquest soroll. Ja. Sempre s'està disculpant, no
exacte,
cal.
Exacte. A més, clar, com que és involuntari, si estàs en una... Bueno, a mi passa.
Al fisio, no?
Exacte, exacte.
Allà bueno, a la camilla.
Clar, i amb els pacients a vegades també. O sigui, pot ser a banda i banda, no? Clar, que si hi ha molt de silenci... Clar, de vegades, si has fet tot el dia seguit de pacients i són les 2-3 del migdia, encara no has menjat quasi bé res, i bueno, i estàs allà fent un soroll que et sap un greu, no?, pels teus pacients, que dius que em sap greu, que encara, i t'ho pregunten, que encara no has menjat, que encara no has dinat. No?
Sí, és el que sempre pensem, no?, però dius que també pot ser una funció de neteja.
Correcte, perquè moltes vegades passa que és, sobretot a les primeres visites de la tarda, si fem algun tipus de treball a nivell d'osteopatia visceral, el pacient ja ha menjat i se senten sorolls i es disculpa, diu, ostres, és que... Diu, mira, jo ja he dinat, eh? Doncs aquí tenim una explicació. Aquí tenim una explicació.
Ara l'estómac treballa.
Va fent la seva
processa
feina.
Processa aquest menjar.
Exacte. Doncs bé, ara ja tenim com és, quina forma té, quines són les parts, quina és la seva funcionalitat, no? Clar, què passa quan no va bé? No? Anem a parlar una miqueta d'aquestes patologies més comunes.
Sí, perquè mira, ara buscava xifres i entre un 15 i un 20% de la població a Espanya té una patologia digestiva crònica.
Imagina't.
Són xifres molt altes, eh?
Molt altes. I que, a priori, la tendència és que vagi a més. A priori és que la tendència és que vagi a més. Per què? Pues perquè cada vegada s'utilitzen més productes químics, més ultraprocessats per generar segons quins tipus d'aliments que podem considerar bàsics, no? I cada vegada costa més trobar la màxima expressió natural dels aliments. Llavors és probable, doncs, que tot això vagi més. Té una explicació i jo sé que no és correcte a vegades potser fer publicitat, però és que ho recomano, hi ha un documental de Netflix.
Vinga.
Tampoc Netflix vindrà a pagar-nos i a donar-nos les gràcies, oi que no? Però bueno, com que és pel bé dels nostres oients, que es diu Descifra tu salut. I aquest el recomano molt. L'altre dia fa 3-4 setmanes que el vaig veure. I explica com funciona els microbis del nostre cos. Perquè quan parlem de microbis, automàticament, ja no pensem tant en adults, sinó ens veiem una imatge de nens petits, a la guarderia, passant-se els microbis, poc a poc.
Mocs amunt, mocs avall.
Exacte. Llavors ho percebem com algo negatiu.
Sí.
Però tot això està canviant gràcies al món aquest de la microbiota intestinal, que ens ha obert al món a entendre que els microbis són molt importants. I, evidentment, n'hi ha que juguen a favor, n'hi ha que juguen en contra. I en aquest documental explica molt bé, de manera fàcil d'entendre a tots els públics, la importància de menjar variat, per què menjar variat i com anar reconduint segons quines patologies o inputs negatius en quant a temes intestinals. Per tant, recomanable.
Apuntem.
Llavors, a mode així una miqueta més ràpid, a patologies comunes doncs, podríem tenir aquesta gastritis, que això és molt comú, que és bàsicament una inflamació d'aquesta mucosa, aquesta part interna de l'estómac, que moltes vegades està causada ja sigui per l'estrès, ja sigui pel consum d'alcohol, o per una bactèria molt comuna, molt famosa, que és el Helicobacter pylori. Sí, això és molt comú.
Xunga, és xunga aquesta.
És complicada, correcte. Doncs això pot provocar la gastritis. Què més tenim? Tenim aquest reflux gastroesofàgic. Vale? La paraula gastroesofàgic ja ens convida a que és la part la primària d'aquest estómac amb l'esòfag. Per tant, és aquest reflux que tira aquest àcid intern cap amunt, cap a direcció a l'esòfag, causant aquesta acidesa, que és bastant desagradable. Per altra, tenim aquestes lesions internes a nivell estomacal, que són les úlceres gàstriques. Això ja... Bueno, això ja és més...
Això mereix un llibre, no un capítol, un llibre a part.
Sí, a més poden ser molt doloroses i han de ser ben tractades a nivell mèdic. I per últim, com a data curiosa, que segur que hem escoltat, és la hèrnia de hiat. Bàsicament és un sobresortiment d'aquest estómac que invadeix una altra part i que el que pot provocar és malestar, refluxes, dificultats digestives en general.
La pregunta clau, amb la qual sempre acabem, com podem cuidar aquest estómac, fer prevenció, tenir-lo en forma...
Exacte. Com a consells pràctics, sobretot, menjar amb calma i mastegar bé. Menjar amb calma
Mira
i mastegar bé.
Mira que és fàcil,
bé.
Eh?
És molt fàcil...
De dir i difícil d'aplicar.
Correcte. Per què? Pues perquè sempre és mòbil, tablet... ordinador o tele.
Presses.
Presses. Bueno, sempre hi ha excuses, sempre hi ha inputs que ens fan estar nerviosos, llavors. Calma. Contra més mastegues, menys feina de realitzar l'estómac. Per tant, fiquem-li fàcil. Evidentment, evitar aquest estrès i practicar el que en diríem la respiració diafragmàtica, que aquest múscul sàpiga treballar bé perquè estigui amb una bona coordinació amb la resta de la part reguladora de nivell digestiva, com pot ser l'estómac, no? Evidentment, ens ho portem al nostre terreny, fer exercici, cuidar la postura. Contra més encorbats estem, el que fem és condicionar el moviment que dèiem d'expansió, contracció de l'estómac, a part de la resta del sistema digestiu. Per tant, contra millor postura, li donem més espai, que pugui treballar còmodament, per tant, li fiquem més fàcil, no? I... que no ho diem, però ara un petit incís, a l'estómac, com a altres parts digestives, quan hi ha una mala funcionalitat, que no vol dir patologia, que això ho remarco molt, no vol dir patologia, una mala funcionalitat, ja sigui perquè està més desplaçat cap un costat, perquè la respiració no és adequada i li exerceix massa pressió, etcètera, etcètera. Aquesta mala funcionalitat, o no funcionalitat completa, pot generar dolors a altres zones del cos, a nivell referit, que en diem. Tals com dolors a l'esquena, a la part mitja esquerra, en aquest cas de l'estómac, a la part de damunt d'aquí l'espatlla, són dolències que són comunes. Sensació de malestar a la part o d'opressió, a la part més de la panxa. Pues són situacions que ens trobem a consulta que amb fisioteràpia, osteopatia visceral, es treballen i milloren. No és estrany, i algun cop n'hem parlat quan parlem de lumbàlgies, per exemple, no és estrany veure com situacions que generen una conflictivitat de la pròpia funció de l'estómac, o del fetge, o a nivell intestinal, o a nivell de ronyó, per exemple, inclús, o a nivell del sòl pèlvic, que també es treballa molt, doni dolors referits a la zona lumbar, a la zona sacra, a la zona dorsal... Quan parlem sobretot d'estómac, que avui hem parlat d'estómac, ens quedem sobretot part mitja de l'esquena en amunt, principalment. Això és el més comú, sobretot aquesta part mitja, perquè entre la cinquena i la vuitena dorsal, a l'estómac parlaria més de la cinquena, sisena, però si enllacem també una miqueta al fetge, setena, vuitena, no? Fem aquest pack, de la 5 a la 8a dorsal.
M'agradaria veure la cara d'aquest pacient que entra a la consulta amb mal d'esquena i tu li dius que és a causa de l'estómac.
Que hi ha coses, sí, i milloren, eh? És fantàstic de veure. Pues, té una explicació, i és que en aquest rang vertebral hi surten les arrels nervioses que se n'encarreguen de donar les ordres i la informació necessària a l'estómac, en aquest cas, al fetge o la part visceral alta, sobre com ha de funcionar. O sigui, aquesta informació ve de l'esquena, perquè allà és on hi ha el tronc nerviós i d'algun lloc ha de sortir. Doncs allà tota conflictivitat postural pot donar a nivell secundari, primari, més directe o més indirecte, però problemes en aquest sentit, no? Per tant, consulta de fisio, osteopatia, per fer una valoració, com diem, holística, integral. Recordeu, ja que hem parlat d'estómac, sobretot, si avui aconseguim que la gent digui paro a l'hora de menjar, m'esteu bé, saborejo els aliments, tranquil·litat, sense estrès, serà una gran victòria pel programa que haurem fet avui.
Només amb això, eh?
Només
que
amb
sembla
això.
Tan poca cosa i és tan important.
Només amb això. I si li sumem una miqueta, que no ens tanquem a la cova, és com uns gremlins allà superarronsats, menjant, sinó que ens expandim, obrim les espatlles endarrere, cuidem l'esquena i anem fent tranquil·lament, si fem aquestes dues coses, ostres, serà fantàstic, fantàstic. Jo em dono més que satisfet.
Promès, Adrià Solís. Almenys ho intentarem.
Vinga, va. M'agrada escoltar-ho.
Moltes gràcies. Que tinguis una bona setmana.
Igualment.
Acomiadem aquí aquestes 3 hores de ràdio aquest dilluns 10 de febrer. El Penedès en xarxa ara para. Ens posem a preparar el dimarts i a les 9:06 ens retrobem aquí, a l'antena. Adéu-siau.